Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Decidir com serà la fàbrica Sallarès 10 després de la seva rehabilitació també implica els veïns del barri de Gràcia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Fins aquest divendres està en marxa un procés participatiu perquè el veïnat esculli entre els 6 projectes que s'han presentat al concurs. El vocal de l'agrupació de veïns de Gràcia, Josep Miquel Casanova, creu que més enllà de l'aspecte de la nau, cal anar pensant en la seva utilitat i els veïns tenen molt clar per quina aposten.
Una de les coses que reivindiquem i aquest seria un lloc perfecte és la biblioteca pel districte 5è. Pensem que un d'aquests mòduls és molt pertinent per complir aquesta funció. Hi poden anar altres coses, no diem que no, estem oberts a el que es pugui parlar, però entenem doncs, que clar, elements que poden ajudar són elements que realment de concurrència pública.
De moment està fixat que el Sallarès 10 serà la nova seu del rebost solidari.
Un infermer del Taulí impulsa el sistema Safety Hack per reduir el temps que un pacient agitat per problemes de salut mental o de consum de drogues està contingut en una llitera.
El prototip consisteix en sensors a les extremitats i al tòrax del pacient que registren i processen totes les dades de l'estat del malalt, tot plegat amb la voluntat de fer objectiu l'alliberament del pacient, que ara és una decisió completament subjectiva. A l'abril entrarà en fase d'assaig clínic.
En esports, només 5 equips dels 80 que conformen la segona divisió B tenen millors registres defensius que el Centre d'Esport Sabadell.
Del grup 3, només l'Olot ha encaixat menys gols que els d'Antonio Hidalgo, 12 gols davant dels 15 arlequinats. En tot cas, el Sabadell ha deixat la porteria 0 en 9 de les 20 jornades, igualant la xifra que es va registrar en el conjunt del curs passat.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Han de venir canvis? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim una jornada completament assolellada. Això sí, encara queden restes dels bancs de boira que teníem a primera hora del matí, fins i tot boira, que en algun cas deixava alguna feble nevada cap a punts de la Segarra, però avui la boira és menys extensa. De fet, s'ha trencat força de l'altiplà central i a hores d'ara queda concentrada només al Pla de Lleida. A resta predomina el sol només durant aquesta tarda, sobretot durant la nit, arribaran alguns núvols alts poc importants. Pel que fa a la temperatura, ascens de la temperatura màxima. De fet, tenim valors propers als 13-15 graus al litoral i prelitoral, també al vessant nord del Pirineu. En canvi, valors una miqueta més baixos, entre els 6 i els 11 graus a la resta de l'interior, més baixa al Pla de Lleida, on el sol encara no ha fet acte de presència. Demà, poques novetats, temperatura una miqueta més alta, boira fins al migdia i cel serè amb alguns núvols alts. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només trobem dos punts conflictius. Un és la C-59, on a l'alçada de Palau-Solità i Plegamans trobem 2 quilòmetres de retencions per anar cap a Caldes. I a la C-58 trobem problemes a Ripollet, amb 2,5 quilòmetres de retencions per enllaçar amb la P7 en sentit nord i 4,5 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. A la ciutat compta el trànsit dins aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Els veïns del barri de Gràcia podran votar fins aquest divendres els 6 projectes finalistes per rehabilitar la fàbrica de Sallarès 10. Les propostes han estat seleccionades per un jurat amb representació veïnal, tècnica i política. Es pot participar a través del portal decidim.sabadell.cat i es poden veure tots els projectes en una exposició al Centre Cívic de Gràcia. Tot i que la consulta no és vinculant, els resultats seran traslladats a la pròxima reunió del jurat, que té com a finalitat la selecció de la proposta definitiva per aquest edifici patrimonial.
Les votacions populars del concurs d'arquitectura per definir el futur de Sallarès 10 es van obrir el passat 7 de gener per donar a conèixer els 6 projectes més destacats. Ara el veïnat del barri de Gràcia pot consultar les propostes al Centre Cívic i indicar quin és el projecte que vol pel futur equipament. El vocal de l'agrupació de veïns, Josep Miquel Casanova, ja ha assenyalat que la seva prioritat és que s'integri al barri.
Tant amb conceptes d'accés, com en conceptes de paisatgístic, com en conceptes d'impacte visual, aquest tipus de, i la funcionalitat dels edificis i d'aquests espais públics. Sí, tot això és un conjunt d'elements que són els que passaran més.
De fet, assenyalen que la seva aposta és que incorpori la biblioteca del districte 5è. Ara bé, en principi, l'espai s'ha de dedicar a la inclusió social i la lluita contra la pobresa a través de la formació en tecnologia i la creació de noves empreses. Així ho diu a les dades del contracte, tot i que els seus usos encara s'han d'acabar de definir, com reconeix el portaveu del govern local, Pol Gibert.
L'objectiu d'aquest edifici de Sallà de Gireu, com bé sabeu, és un conjunt de naus històriques i patrimonials que l'Ajuntament va adquirir recentment en l'anterior mandat. L'objectiu és rehabilitar-los per tenir un objectiu d'innovació social i altres usos que encara estan per decidir. No? Com sabeu, és un espai molt ampli, segurament donarà joc a diferents tipus d'usos.
De moment, l'Ajuntament va acordar a l'abril que destinaria un magatzem de Sallarès 10 pel rebost solidari, que abandonarà la seva seu de Torre Romeu.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El govern municipal haurà de canviar el reglament del servei de subministrament d'aigua per poder instal·lar comptadors socials en immobles no regularitzats, és a dir, sobre els quals no hi hagi un contracte de lloguer o una hipoteca assignada. El director de clients d'aigües de Sabadell, Josep Escartín, ho ha aclarit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio, tot plegant arran de la polèmica sorgida fa uns mesos al voltant de la maternitat d'Elna, un bloc de pisos ocupat per dones amb fills a càrrec al barri de Covadonga i que no tenia accés a la xarxa d'aigua.
Escartín ha lamentat que la companyia hagi estat diana de les crítiques quan la responsabilitat assegura de donar llum verd a la instal·lació de comptadors socials és de l'executiu local a través de la modificació d'aquest reglament.
Legalment, la companyia no pot, i és veritat que a vegades ens ha, entre cometes, jo dic molt dolçament, tocat el rebre quan no hem pogut posar comptadors d'aquest tipus, però és que no els podem posar perquè no hi ha cap norma habilitant, en aquest sentit. Què hauria de passar? S'hauria, en aquest sentit, de canviar el reglament. Aquesta és la realitat. Però sí que estic molt d'acord amb vostè, que és una cosa que s'hauria de buscar una solució, perquè probablement en alguns casos genera una inquietud a moltes persones.
Malgrat compartir la necessitat d'abordar aquest tipus de casos, el director de clients d'Aigües de Sabadell ha assenyalat que els canvis no es poden fer a la lleugera. En aquest sentit, ha apuntat que caldrà motivar molt bé en quins tipus de situacions es pot instal·lar un dels anomenats comptadors socials.
S'ha d'estudiar molt bé, s'ha de mirar en quins casos es pot posar això, perquè si no arribaríem a la barra lliure, perquè això no pot ser. O sigui, hem de buscar el cas i s'ha de garantir en aquest sentit molt que quan es posi un comptador no haurem trepitjat els drets de ningú. És a dir, on arribem? Que algú ha de signar un paper que es posi aquest comptador, vale? Hi ha d'haver causes a darrere, però també hi ha d'haver la garantia de que qui sigui se li ha d'haver advertit. Escolti, miri, doncs aquí posarem un comptador, jo que sé, perquè hi ha nens, persones malaltes o el que sigui.
Fons municipals han puntualitzat aquesta emissora que ja està en marxa el procés administratiu per abordar aquests canvis en el reglament del servei d'aigua.
Un infermer del Taulí impulsa un sistema per humanitzar la contenció de pacients fora de si, com per exemple pacients amb un brot psiquiàtric o intoxicats per drogues. Es tracta del Safety Hack, un dispositiu que a través de sensors a les contencions de les extremitats i el tòrax del pacient registra i processa les dades del moviment mentre està contingut en una llitera. L'objectiu és saber quin és el moment més adequat per alliberar-lo, com ha apuntat al programa al matí l'impulsor del dispositiu Xavi Pérez.
Tot això està molt registrat, però l'hora de l'alliberament del malalt sempre qüestionava dubtes, perquè és un tema molt subjectiu i nosaltres, amb el nostre projecte, volem aportar dades mitjançant uns sensors que envien unes senyals que són interpretades per un algoritme amb una escala nova d'agitació que és la que interpretarà aquestes dades i ens dirà quin és el moment més adequat per alliberar a la persona que pateix aquest estat d'agitació.
Per a l'infermer, disposar d'aquest sistema objectiu és molt important, tenint en compte que cada any es fan més de 150 contencions a les urgències del Taulí que no estan monitoritzades com la resta de processos del servei. El prototip ja s'ha aprovat en personal sanitari i abans de l'abril s'aplicarà en un pacient. Eduard Soler, Tech Transfer de la Fundació per Taulí, assegura que la principal dificultat d'entrar al mercat és trencar el tabú que existeix entorn a aquesta pràctica.
Perquè això estigui endavant, és molt important que hi hagi, que tingui un sentit de mercat perquè s'hi puguin dedicar persones i per tirar-ho endavant. Llavors, això és la viabilitat econòmica que estem estudiant ara dins del programa. Som optimistes, però també és una situació, l'agitació, que, com bé ha dit el Xavi, és una mica tabú i en certs moments costa aixecar molt interès per molts actors molt importants de, pues, com són actors de mercat.
De moment, gràcies al programa de Co-Líder del Mobile World Congress, s'està estudiant la viabilitat econòmica del projecte. De fet, la intenció és crear una empresa que el vengui. Per saber el resultat, caldrà esperar encara uns mesos.
Encara en l'àmbit de la salut, valoració molt positiva del Banc de Sang pel que fa a les donacions que avui s'han fet a la ciutat. 39 persones han passat aquest matí pel vestíbul del Taulí, on es pot continuar donant sang i plasma fins les 10 de la nit.
Des de fa 3 mesos, cada dimarts al matí i a la tarda es pot col·laborar amb el Banc de Sang i Teixits des de l'Hospital Parc Taulí. Avui, però, és un dia especial, ja que aquest dimarts s'emmarca en la marató de donants que s'està realitzant a tot Catalunya per augmentar les reserves després de Nadal. La mitjana d'avui està per sobre de la dels altres dies, segons el portaveu del banc, Arnau Maspons.
Passat ja per aquí la donació de sang del Taulí, unes 39 persones, de les quals n'han pogut donar sang 31, i han també 4 donacions de plasma, i la valoració que en fem és molt positiva, perquè és realment gairebé un resultat que en el pitjor dels casos és el que aconseguim fer en un dia. Amb la qual cosa, el rendiment o el nombre de donants que ens han visitat i que han vingut en són molts, i l'efecte marató, l'efecte de buscar i crear sinergies i complicitats amb els sabadellencs ha funcionat, i fins ara la valoració és molt positiva.
L'objectiu de la marató és arribar a les 10.000 donacions fins aquest divendres 17 de gener.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El dia 29 de febrer s'estrenarà el documental Canurià, crònica històrica del barri a l'espai polivalent del Parc del Nord. Es tracta, segons el seu director Xavier Rossell, del primer audiovisual sobre Canurià.
Aquest és el primer treball audiovisual així, amb un gran format, amb un, diguéssim, format documental que explica la història del barri, explicada per més de 26 persones, totes molt persones històriques que han vist néixer, créixer i desenvolupar aquesta barriada, no? Estem parlant d'un treball que penso que hem fet amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
Els seus autors, que ja van crear el documental de Torre Romeu, asseguren que només els falten serrells d'edició, com posar-hi la banda sonora i les 500 fotografies escollides.
11 mesos després d'haver començat els rodatges, Rossell, el realitzador Santiago Fletcher i Paco Vilches com a guionista es disposen a presentar la pel·lícula en el marc de les activitats del Febrer Cultural. Com a novetat, s'han registrat també imatges amb dron. A la sortida de la projecció, qui vulgui podrà endur-se a casa el DVD pel preu de 10 euros.
Successos, l'acusat de violar una menor tutelada a Sabadell el març del 2018 assegura que no va passar res.
L'acusat ha declarat avui a l'Audiència Provincial i ha assegurat que no van tenir relacions i que la noia no es va enfadar durant tot el temps que va estar al seu pis i que reia quan la va traslladar a l'habitació en braços. La víctima, que no s'ha presentat al judici, en canvi, va declarar que el noi la va immobilitzar fent ús de la força i posteriorment la va violar. La Fiscalia demana 10 anys de presó per l'acusat per un delicte de violació, mentre que la defensa reclama l'absolució per falta de proves.
Detinguts dos veïns de Sabadell i una de Canovelles acusats per robatori amb força a Barberà.
Els arrestats són dos homes de 33 i 26 anys i una dona de 18 que van accedir a una botiga del carrer Sant Oleguer de Barberà de matinada per robar-hi. Els Mossos d'Esquadra els van poder identificar arran de la descripció d'un testimoni. Tots tres han quedat en llibertat amb càrrecs per un delicte de temptativa de robatori.
I presó per dos traficants de drogues que venien així ja menors a Rubí.
Els arrestats pare i fill oferien la droga als alumnes d'un institut del municipi. Tots dos estan acusats d'un delicte contra la salut pública. Les detencions es van efectuar dijous passat a les portes del seu domicili, tot i que no s'han fet públiques fins avui. En el moment de l'arrest, la parella, de 31 i 22 anys, portaven 12 grams de xix, 80 euros en bitllets petits i una navalla.
L'Associació Vallès Amics de la Neurologia, l'AVAN, vol utilitzar la música per arribar a una població més àmplia. Aquest divendres impulsa la primera edició de l'Acústic AVAN, un concert benèfic per donar a conèixer la tasca de l'entitat i recaptar fons per al seu programa de beques.
És la primera edició de l'Acústic AVAN, però l'iniciativa ha vingut per quedar-se. Així ho ha apuntat el programa al matí la impulsora del concert, Cristina Castanyer, que confia arribar a persones que encara no coneixen l'AVAN.
És cert que tot i que l'Avant té molta cabuda i molt bona rebuda en tots els municipis del Vallès Occidental en els que estem, és cert que el públic sempre acostuma a ser el mateix, famílies dels usuaris, voluntaris, i ens vam plantejar acostar-lo una mica més al públic més jove i bueno, d'un caire més divers del que normalment acostumàvem a tenir.
Sobre l'escenari de Cal Balsac hi pujaran artistes de la comarca com els terrassencs Intimne, els castellarencs Lòxies i Elizabeth Taylor. El concert arrencarà a 8:15 del vespre i té un preu d'entrada de 6 euros. Aquests diners es destinaran al programa de beques de l'Avant, que durant el 2018 van finançar els serveis de l'associació a 91 famílies.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ets celíac? Vols menjar sense gluten? Arriba a Sabadell 0% gluten, el teu nou bakery coffee healthy per gaudir cuidant-te. Vine a esmorzar, dinar, berenar o emporta't el nostre producte a casa. Pa, brioixeria, pizzas, focatges, entrepans, sucs naturals. Ens trobaràs de dilluns a dissabte de 8 hores a 20 hores al carrer Blasco de Garay número 16 o a www.0%gluten.com. Recorda, 0% gluten. Hashtag per a tots.
Notícies vespre.
La Junta de Tractament de la Presó de Lledoners autoritza el primer permís penitenciari pel president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart. Avui compleix un quart de la condemna per sedició imposada pel Tribunal Suprem i, com que ha estat confirmat el seu segon grau, pot demanar 36 dies de permís cada any. El primer permís que ha demanat és de 48 hores i cal que ara rebi el vistiplau del Departament de Justícia de la Generalitat. Avui també s'ha acollit aquest dret l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez.
Cuixart i Sánchez van ser els primers líders empresonats independentistes de forma provisional el 16 d'octubre de 2017. També són els que van rebre una pena de presó més baixa pels delictes de sedició, 9 anys de presó. Per aquests dos motius, sumats al fet que Justícia va confirmar el seu segon grau tot just fa una setmana, ha permès que des d'avui tant Cuixart com Sánchez es puguin acollir el dret de demanar permisos per sortir de la presó. Concretament ho podran fer 36 dies l'any i avui han demanat el primer per 48 hores. Ja ha estat aprovat pel centre de Lledoners i cal també el vistiplau de Justícia, que molt probablement tampoc s'hi oposarà. L'expresidenta del Parlament, la també sabadellenca que Carme Forcadell, podrà començar a demanar permisos d'aquí un any, el gener de 2021. Aleshores ja haurà complert un quart de la condemna d'11 anys i mig de presó per sedició i malversació.
Notícies de l'àmbit més general. Carles Puigdemont reclama un mecanisme democràtic per l'autodeterminació en el seu primer discurs com a eurodiputat.
L'expresident crida al diàleg per trobar una solució política a Catalunya i reivindica que la qüestió catalana és un afer europeu. Puigdemont ha rebutjat acceptar preguntes que han demanat els eurodiputats Dolors Montserrat del PP i Luis Garicano de Ciutadans.
Vox demandarà al Parlament Europeu al Tribunal Superior de Justícia de la Unió per admetre Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats.
El líder del partit d'ultradreta, Santiago Abascal, considera que el president de la cambra, David Sassoli, s'ha limitat en les seves competències i insisteix que la seva actitud és una vergonya.
Els serveis jurídics del Parlament defensen que la Junta Electoral Central no pot treure l'acta de diputat a Quim Torra.
Afirmen que les atribucions de l'àrbitre electoral se circumscriuen als períodes d'eleccions en marxa i fins que conclouen. Consideren que el cessament ha de passar per la cambra catalana i afegeixen que, en tot cas, si fos cessat, podria mantenir el càrrec de president. Precisament Torra ha convocat la taula de partits catalans per divendres a les 5 de la tarda a Palau, cridant a tots els grups parlamentaris a la tercera reunió de l'espai.
El Tribunal Constitucional anul·la la condemna de presó dels assaltants a Blanquerna i ordena al Suprem que en dicti una nova sentència.
El ple del Constitucional considera que es van vulnerar els drets dels 14 ultres que van assaltar la llibreria Blanquerna l'11 de setembre del 2013, on s'estava fent l'acte institucional de la Diada a Madrid, tot plegat perquè se'ls va aplicar l'agreujant de discriminació ideològica.
Baixa un 40% el nombre de menors no acompanyats que arriben a Catalunya en l'últim any.
Segons dades de la DGAIA, durant el 2019 han estat acollits 2.205 menors, dels quals un 94,2% són nois d'entre 16 i 17 anys. El 71% dels joves sols que arriben a Catalunya ho fan procedents del Marroc i un 16% més són de l'Àfrica subsahariana. El mes amb més arribades va ser l'agost, amb 235, mentre que el novembre és el que menys, amb 139.
I un últim apunt a successos, una explosió al terme municipal de la Canonja ha causat un espectacular incendi aquest dimarts a la tarda. L'explosió s'hauria produït a la zona del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Ara mateix, Protecció Civil ha activat l'alerta Placecat. De moment sembla que no s'ha dictat cap avís de confinament a la població, però sí que hi ha confinades a hores d'ara les persones que treballen a l'empresa Covestro com a mesura preventiva. Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un autèntic mur, una de les claus que expliquen el lideratge del centre d'esports és la seva fortalesa defensiva. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Dels 80 equips de tota la segona divisió B, només hi ha 5 equips que tinguin millors registres defensius que els d'Antonio Hidalgo, però 4 d'ells han disputat una jornada menys.
I en el grup 3, només l'Olot ha encaixat menys, 12 gols per 15 dels arlequinats. Això sí, la diferència amb els garrotxins és en l'aspecte ofensiu, on el Sabadell ha marcat gairebé el doble de dianes. Tornant a la faceta defensiva, el centre d'esports ha deixat la porteria a 0 en 9 de les 20 jornades. En el total del curs passat en van ser 10, i 3 de les quals amb Hidalgo ja a la banqueta. Un dels centrals de l'equip, Grego Sierra, comenta tota aquesta llau de dades.
Eso es fruto del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, esperemos que siga todo así. Sí es cierto que durante la temporada se pasan fases mejores, fases peores, pero bueno, intentaremos que esa fase no llegue y si llega, pues superarla lo más rápido posible.
La solidesa del Sabadell des de l'arribada d'Hidalgo és tal que mai un equip ha capgirat el marcador un cop el centre d'esport s'ha posat per davant. Aquest diumenge, això sí, el tècnic no podrà repetir el seu esquema, ja que només té dos centrals disponibles per la baixa per acomodació de targetes de Pedro Capó. La cita serà a les 5 a la nova Creu Alta contra l'Atlético Levante. Avui l'equip ha gaudit del seu dia de descans.
I no deixem el futbol perquè el juvenil del centre d'esports ha tancat la primera volta de la Lliga Nacional amb un coixí de 8 punts respecte al primer equip que no pujaria, el Cerdanyola. Els arlequinats, això sí, van deixar escapar dos punts en el duel contra el Cornellà B.
Els nois de Miquillador guanyaven per 2-1 en el 88, però una errada al darrere va acabar costant l'empat. El tècnic, en tot cas, fa una valoració més que positiva arribats a l'equador de la Lliga, Miquillador.
L'equip hi ha moments que és cert que juga molt bé, i jo crec que el més considerable és que ho està fent amb la participació de tots els jugadors, independentment de qui juga i qui no. És cert que hi ha jugadors que són fonamentals i són habituals a l'11, però tothom està participant.
Els arlequinats es queden segons classificats a 3 del líder Barça B, que en va tenir prou amb un gol en el primer minut de joc per desfer-se del Mercantil. Els de Carlos López no van poder arrodonir la gran jornada viscuda a Raona Marinals amb la presentació dels equips. Amb el conjunt mercantilista instal·lat a mitja taula, el tècnic gracienc demana sumar els punts necessaris per certificar la salvació.
Ara, sobretot en els primers 3 mesos de competició, doncs fer aquells punts que nosaltres ja veiem que virtualment doncs estem en posicions de salvar-nos, evidentment. I llavors, a partir d'aquí, com sempre, ja veurem com evoluciona la Lliga Nacional, ja veurem com si el Nàstic ara segueix sent tan fiable com ho era, i llavors doncs valorarem doncs, si es pot intentar quedar a la part mitja alta, que és l'objectiu.
El Mercantil ara mateix és desè amb 21 punts, 5 per sobre del descens.
I del futbol passem al futbol sala. A la segona B, el Club Natació Sabadell va poder rescatar un punt a Cal Balsac contra el segon classificat, el Bellesport, l'Hospitalet, després d'una espectacular remuntada que no es va acabar de rematar al final.
Del 0-3 es va passar al 4-3 i d'aquí al 4-4 final. Com a mínim, això sí, els de Borja Burgos van empatar contra un dels equips més potents de la competició. Ara bé, el Bellesport juga demà partit de Copa del Rei contra el Barça. Tot i el poc marge entre els dos compromisos, Burgos assegura que els hospitalencs van sortir amb tot.
La Copa fa molta il·lusió, però al final tarda d'hora que ara han eliminat i on es juguen les coses importants de la Lliga. Llavors, el seu objectiu prioritari era la Lliga, tot i que és cert que el jugador pues, a vegades pot tenir en ment aquest partit el dimecres que tenen, però bueno, jo crec que en aquest sentit no es van reservar res.
El club es queda així a mitja taula, allunyant-se una mica més dels primers llocs, un escenari similar al de la Pia, que tot i situar-se per sobre dels nedadors a la classificació, també es distancia dels play-off en caure a la Barceloneta per 3-1.
El conjunt de Pedro Donoso venia d'una gran ratxa de resultats amb triomfs de prestigi en pistes complicades, però aquesta dinàmica es va tallar en sec amb les vacances de Nadal. Una aturada cap al capità Santi Cerdà no ha estat gaire propícia.
També ens falta una mica de ritme de joc, suposo que també és per culpa de les vacances, no? Que hem entrenat poquet, i bueno, jo crec que en general l'equip no va estar malament, però sí que ens ha faltat un puntet més de intensitat, de ritme de joc. Jo crec que a partir d'allà ja començarem a agafar una bona cop al ritme.
Baixem un esglaó a tercera, l'amics del Pou Nou Escorial ha decidit finalment fitxar un entrenador davant la baixa per motius de salut de Paco Arjona. L'escollit és Fernando Castejón.
Una figura ben coneguda al club, ja que l'any passat va ser el tècnic del Femisport femení a primera divisió.
De la temporada passada de la categoria de primera divisió, que era una categoria molt fuerte para el equipo que teníamos y las posibilidades que teníamos, pues pasar a este equipo, que también hay que reconocer que y hay que ver que estamos en tercera nacional, que también ya empieza a ser una categoría alta. Lo que pasa que, claro, los jugadores de experiencia que tenemos son jugadores muy importantes en este deporte.
Com diu Castejón, un panorama radicalment oposat amb el nou Escorial més líder a tercera després que l'equip en el debut del nou tècnic s'imposés 2-3 al Vacarisses. Ara són 5 punts d'avantatge respecte al segon.
De la seva banda, el grup Zarraona s'acosta als llocs de fases d'ascens amb el triomf per 2-3 a la pista del Jesús Maria.
Un triomf que col·loca els d'Isma Quirós quarts i que es va forjar en gran part gràcies als dos gols d'Àlex Martínez.
Vam patir molt per aconseguir-la, però vam fer un bon treball. Durant tota la setmana tot l'equip estava ja mentalitzat de que ens jugàvem molt en aquella pista, amb un equip superjove, dels millors de la categoria, sense dubte, pel seu joc. I sí, molt important la victòria i molt contents tots.
I el grup Zarraona, que torna avui a l'acció jugant a 2:15 de la nit, eliminatòria de Copa Catalunya a Castellà.
I abandonem el futbol sala i fem ara un parell de punts en format més breu. A l'Europeu de Budapest de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha debutat avui amb un còmode triomf per 7-23 davant de Malta.
A l'equip de David Martín està convocat, recordem, un jugador de l'Estrasburg Natació Sabadell, el porter Edu Lorrio, que ha jugat avui la meitat del partit. El pròxim compromís del combinat estatal serà el dijous a les 7 contra l'anfitriona Hongria, és a dir, contra la selecció amb la qual Espanya jugarà el primer lloc del grup. La selecció femenina es veu les cares amb Israel demà a la 1.
I a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, el Global Bàsquet reprèn aquest cap de setmana la competició visitant la pista del CUE de la categoria, el Salto Vera Vera.
El conjunt de Sant Sebastià encara no ha guanyat cap partit i, per tant, necessita urgentment sumar. Per això, el tècnic Òscar Trigo no se'n refia.
La veritat és que quasi que preferia un dels equips de dalt que un equip que juga a casa amb ànsies de victòria, no? Serà un partit molt difícil i ells, lògicament, a casa es trobaran a gust i seran més perillosos.
Aquest duel arrencarà el diumenge a les 12 del migdia a Sant Sebastià.
I avui acabem l'informatiu amb la Llanera Trail, que tanca les seves inscripcions aquesta mitjanit. Segons xifres oficials, la cinquena edició de la cursa de muntanya que organitza la Unió Excursionista de Sabadell compta ja amb 650 inscrits.
El tret de sortida es donarà diumenge a les 9 del matí a la plaça del Doctor Robert pel que fa als participants de la Marató, una prova puntuable per la Copa Vallesana, i mitja hora més tard ho faran els de la mitja. La incògnita seran les condicions climatològiques. David Fernández Oliver, un dels responsables de l'organització i membre de l'equip de trail de la UES, ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
El fred el tenim assegurat. Sembla ser que el fred el tindrem al 100%. La previsió de la meteo, bueno, doncs és com tu dius, estem tots amb un ull posat en els mapes, perquè a més vas mirant diferents models i no s'acaben de posar d'acord.
L'entrega de dorsals està prevista pel dissabte a la tarda a la mateixa plaça del Doctor Robert, però en cas de pluja, la recollida es traslladarà a la seu de la Unió Excursionista de Sabadell al carrer de la Salut. El mateix dia de la cursa, el diumenge, també se n'entregaran entre 8:15 i 9:15 del matí.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Educarem.
D'un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 14 de gener, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.